Bon dia, un minut ens separa de les 2 de la tarda i comencem una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa Falset Marçà, doncs que intenta cada setmana intentar apropar el món de la vinya i el vi a tota la nostra audiència, i que bé, avui no serà una excepció. Comencem per saber quin és el contingut del programa d'avui.
Lo sumari. Parlarem del premi otorgat recentment a la cooperativa al concurs mundial de Brussel·les i també de l'otorgat per la SEPTA. Anirem al tros amb Josep Maria Cots, on parlarem amb Maria Baquer de la Déu Montsant per conèixer els darrers avisos fitosanitaris. Sabrem qui hi ha darrere del vi l'espill. La Ruth Troiano ens portarà l'ètim en viu. A les rondes del vi parlarem de les properes participacions a la cooperativa en diferents actes. I acabarem esperant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs, després de saber quin serà el contingut del programa d'avui, entrem en matèria i comencem amb la cooperativa al dia.
La cooperativa al dia, a Iona Colom.
La cooperativa Falset Marçà ha obtingut al concurs mundial de Brussel·les la gran medalla d'or amb el castell de Falset 2006, de la Déu Montsant. Tan sols dos vins catalans han aconseguit la màxima distinció qualitat en el concurs 2012, un dels vins de l'emblema de la cooperativa. El concurs mundial de Brussel·les és un revelador de les últimes tendències i canvis al planeta vitivinícola i proporciona un retrat instantani al sector, actualitzat cada any. En aquesta edició i al certamen hi ha participat un total de 8.397 vins procedents de 52 països productors d'arreu del món, que han estat valorats per milions de tastadors internacionals. Dels més de 8.000 vins seleccionats al concurs, menys d'un 1% ha estat distingit amb la gran medalla d'or, com el castell de Falset. La cooperativa valora molt positivament la distinció obtinguda, que reconeix la qualitat dels vins de més representatius dels cellers i de la Déu Montsant. El premi se suma a altres distincions ja obtingudes que demostren la consolidació del projecte cooperatiu i el reconeixement dels productes elaborats al celler Falset Marçà. Dins del Premi d'Excel·lència Enoturística que convoca la SEPTA, la cooperativa ha estat premiada amb el dossier presentat per les visites teatralitzades que es fan al celler des de ja fa uns quants anys i per la seva incidència al sector turístic. Anualment es fan unes 4.000 visites a l'any. Altres premis reconeguts han estat pel Ramon Vidal i Barraquer dels cellers cooperatius, pel Jaume Ciurana i Galceran, per les enoteques, el Joan Amaré de Saragossa de restauració i el Jaume Jordà Capdevila per l'hostelatge.
Doncs molt bé, després de saber les últimes notícies relacionades amb la cooperativa, anem a veure Josep Maria, anem cap al tros.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queral, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bon dia, bona tarda, són les de la tarda, per tant suposo que estareu a punt de dinar. La pregunta és obligada, com va l'espullar? Ja heu acabat? Us en queda molt? Bueno, n'hi ha que anem fent, n'hi ha que encara us en queda una miqueta, però tranquils, en cap de l'espullar vindrà l'esperonar, en cap de l'ensofatar, en cap de l'ensofrar, bueno, algun dia arribarem a la verma, no? I mentrestant, bueno, van arribant avisos de lo que hem d'anar fent entre espullada i espullada. El mildiu. Diuen que ja s'ha localitzat la primera taca de mildiu a la zona primerenca de la Déu Montsant. No sé si a la Déu Priorat, en quant m'ho diran, se n'ha trobat, però em penso que encara no. Però de moment no s'ha de realitzar cap tractament. Ara cal estar atents a les noves pluges o a l'aparició de més taques. Recordem que també es premiarà la localització de la segona taca de cada comarca, per la qual cosa caldrà avisar immediatament a la tècnica de l'ADB sense tocar del CEP la part afectada. En agricultura ecològica, on solament es poden utilitzar productes preventius a base de coure, cal iniciar ja la protecció dels ceps. I la centrosa, aquests dies bastant agarbinada, i per tant la centrosa cal vigilar-la, no? Si en trobeu alguna miqueta, ja s'hauria hagut de fer el primer tractament, quan el brot, ho hem anat dient cada dia, és a partir de 2 centímetres. El moment per a realitzar el segon tractament, que ja s'acosta, és a l'inici de la floració si el tractament el realitzem amb un líquid i en plena floració si el tractament el realitzem en sofre o en pols. A la viticultura ecològica només s'admeten les aplicacions en sofre. Recordeu que les aplicacions en sofre en pols tenen la màxima eficàcia quan la temperatura és superior als 18 graus. Si s'utilitzen productes d'acció sistèmica, s'ha de variar la matèria activa per tal d'evitar possibles resistències. I un tercer avís, en aquest cas. És un bitxet que es diu el tica, o bé el saltiró, la puça o la blaveta. Diu que aquests darrers anys s'està observant la presència del tica, la puça o la blaveta, en algunes finques. Per aquest motiu us demanem que aviseu el tècnic, en aquest cas la tècnica de la DB Montsant, si detecteu de les vostres vinyes aquell òpter. Bé, amb qui us ho pot explicar molt més bé és la Maria, que la tenim al costat del fil telefònic. Maria, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Josep Maria.
Bé, què és això de l'altica, el saltiró i la posseta? Quins efectes té la vinya? Com la podem detectar? La podem veure? Són moltes preguntes que et faig, però bueno, tu mateixa, expliquem-ho.
Sí, l'altica és un coleòpter. Es pot apreciar molt bé a les vinyes perquè té un color blau-verd intens, és molt... que es veu molt, val? I llavors fa a les fulles, fa uns forats deixant la fulla com un colador, és a dir, deixa la fulla perfectament foradada. El que passa que amb l'altica té un cicle i llavors en pica fer la posta sota la fulla, comencen a sortir les larves també, i llavors podem veure l'altica en diferents fases.
O sigui, també té, com si, com el cuc del raïm, té diferents fases que la pots visualitzar, un de cuc a papillona.
Sí, sí, sí. L'altica primer és, bueno, és un coleòpter, per tant, se pot veure perfectament damunt de la fulla, ¿vale? A part, com tu has dit, té diversos noms, i els noms se deuen principalment, pues, puça o blaveta, doncs perquè té aquest coloret. També es diu saltiró perquè en pic la pols tocar, no pots perquè et salta. Vale? Llavors el que et fa és, quan està en adult, té forada les fulles, deixant-les com un colador, exactament, i quan està amb larva, el que et fa és menjar la fulla per la part de darrere, deixant-te la fulla, el que queda de fulla, com si fos un paper transparent.
O sigui, l'efecte que produiria és la falta de fulla, la clorofila, bueno, i tot el que encabat comporta.
Exacte.
Cap a la posada de sucre, no?
Exacte. No és una afectació que sigui d'una forma generalitzada en totes les finques. Trobem finques que hi ha una afectació bastant important, com hi ha finques del costat que pot ser que no n'hi hagi gens. Llavors, el problema més important són les vinyes que tenen uns 2-3 anys, perquè, clar, hi ha poca vegetació, i llavors el que ens provocaria és que, clar, es perdríem molta més vegetació de la que tindríem.
Llavors, de cara a la lluita contra aquest bitxet, hi ha alguna cosa establert o de moment...
A veure, les finques que es veuen molt afectades en presència d'adults i en agricultura convencional, el que es fa és un tractament amb clorperifos. Sempre quan se comuniqui al tècnic i d'això, i es veuen una mica que hi ha problemàtica, se fan avisar amb un insecticida, ¿vale? Que seria un clorperifos o un insecticida convencional. En agricultura convencional, la problemàtica és una mica més greu, perquè no tens un insecticida que tu amb el clorperifos. ¿Vale? Llavors, bueno, igual amb alguna piretrina natural podries tindre una mica d'eficàcia. Però bueno, no deixa de ser una... No és una plaga amb una importància tan rellevant com si té l'alobèsia.
Vale, vale. Bé, de moment cal estar atents i bé, posar-vos en coneixement a vosaltres que ho esteu controlant i a veure l'evolució.
Exacte, demanem als viticultors per també saber, de fer una mica de sondeig on hi ha finques molt afectades, doncs que ens avisen a nosaltres. D'aquesta manera anem establint una mica quin és el nivell d'afectació que hi ha a la zona de la Déu Montsant. Això és demanar la comunicació amb els viticultors.
Molt bé, Maria, doncs des d'aquí avisarem que ho vagin recordant i, bueno, i si hi ha afectació i tot ho anem saber. Moltes gràcies i a reveure.
A vosaltres. Vinga. Gràcies, adéu.
Adéu.
Bé, doncs, amb la participació de la Maria Baquer, l'ADB de la Déu Montsant, que ens ha posat una mica al dia d'aquestes últimes plagues que ens afecten, anem a saber qui hi ha darrere del vi l'espill.
Darrere d'un vi.
I avui, per conèixer qui hi ha darrere del vi l'espill, ens acompanya l'August Vicent. L'August Vicent va néixer a Vilavella, província de Castelló, tot i que ha viscut a Gratallops tota la vida. Ell és pagès de professió i és el propietari de Cellers Cecilio, una bodega familiar fundada pel seu pare l'any 1942. Bon dia, August.
Hola, molt bon dia.
Bé, la vostra és una empresa familiar, el teu pare va ser l'impulsor de la bodega.
Sí, sempre destaco i m'agrada comentar al meu pare perquè trobo assossegut el destapar el vi, que l'amic Josep Maria...
Estem preparant l'espill per poder-lo tastar amb tu d'aquí una estoneta.
A Obert. Pues el meu pare va vindre, m'agrada ressaltar perquè també ho trobo molt meritori que va fer el meu pare. Era un soldat nascut a la província de Castelló, a la Vilavella, concretament, un poble per excel·lència de molts tarongers. Jo dic que té dos facetes que no sé quina és millor, perquè els dos són excel·lents. El cultiu del taronger, que és una alfombra, és una bellesa autèntica, i després la gran tradició musical que hi ha allà. Jo dic que cal destacar aquestes dues facetes que són totalment admirables. Bueno, doncs ell va néixer allà i li va tocar per quinta anar a la guerra, i se'n va anar amb les brigades internacionals. Com sap la gent, la majoria de gent que vam viure allò, la història desgraciada de la Guerra Civil, resulta que anaven soldats espanyols amb els internacionals, aquelles tropes anomenades brigades internacionals que apoyaven a la part republicana. Ell i uns quants més s'avançaven quan havien d'ocupar un poble, per estratègia militar, pel que fos. Jo puc dir, perquè és història, no?, que des de Gratallops es va dirigir part de la batalla de l'Ebre. I ells s'avançaven, me refereixo que els soldats nacionals, s'avançaven abans de les brigades per el poble que havien d'ocupar triar diverses cases, si és la paraula dient, triar o buscar les més adients, les cases per una fer la cuina, l'altra fer ball el dia que convingués, perquè tot no eren tirs trets a la guerra, altres per prostitutes dels jefes se les demanaven, curiosament funcionava així, i casa nostra la van ocupar per oficines. És una casa gran i vam veure que reunia condicions per muntar les oficines. Allí vivia la meva mare, amb el descans, i la meva padrina. Per cert, que vull dir amb honors amb aquestes brigades internacionals, de que sempre van estar molt respectades, extremadament respectades, i sempre destacava la meva mare de que eren molt culta i molt correcta. I elles tenien, afortunadament, en temps de guerres, que és molt d'apreciar, tenien també els queviures, o sigui, els aliments a l'abast. Estan allà els jefes, se diràs, doncs està ben així. Bueno, i tornant al que anàvem, el meu pare va arribar a aquesta casa, va conèixer la meva mare, es van enamorar i, acabada la guerra, va vindre de Castelló i es van casar. I així va començar amb molta il·lusió, clar, les terres degut a la guerra i altres circumstàncies, com en el cas, el meu pare va agafar molta il·lusió, jo dic que va canviar les taronges pels raïms, va començar a cultivar, a plantar vinya, i també el que va fer va ser uns cursets d'enologia. Ell en principi es va posar a la cooperativa, però va tindre un petit inconvenient amb la cooperativa, que és que ell li feia il·lusió, que això ho comprenc perfectament, li feia il·lusió enviar vi a la seva terra, a la província de Castelló, perquè allà és un element que es desconeix pràcticament, no? A més d'aquella època. I resulta que la cooperativa, segons els estatuts, no permetien comercialitzar el vi al mateix soci. I ja va haver una sèrie de petits inconvenients, i de bon rotllo, com es diu ara, doncs el meu pare va dir, bueno, jo surto de la cooperativa, m'instal·lo un celler, va improvisar un celler, que avui és el celler Cecilio, que li vaig posar el seu nom el dia que vaig poder, i oficialment porta el seu nom, amb record i admiració al meu pare.
Així, des de l'any 1942, una llarga trajectòria, com heu vist l'evolució del vi al priorat?
Totalment positiva, no? El priorat jo l'he vist tocar a fons. Recordo que els veiem només avall on podem anar, el que fan els més pessimistes, no? I era veritat. Jo sempre poso l'exemple de la fotografia escolar, que eren 25 alumnes, i únicament treballava a la terra era jo. Tots els altres, pues, un de paleta, l'altre de fusta, l'altre de viatjant, el que fos, però tothom esquivava la terra. I sentia comentaris, anant per les cases entre amics, que desmoralitzaven totalment, no? Què heu de fer a la terra, que ningú es guanya la vida, què cony això? Se valorava molt, no?, la part que tot havia de valorar, la part dels diners, no?, que no era rendible, no podies viure de la terra. I això feia, doncs, que desmotivava molt el jovent, i el que feien era la mínima que podien marxar. I jo recordo aquesta fotografia de ser l'únic que aguantava la terra, perquè el meu pare va tindre també l'encert de tindre de tindre la via, va obrir la via, diguem, de consum cap al diguem, al client, no? I això que fer, pues, donar un plus, sobrevalorar una miqueta el vi, i d'aquesta manera pues, podíem sobreviure. No m'ho sobrava res, però tampoc anàvem faltats, i jo valorava moltíssim el fet de ser, no de ser amo, que això ningú és amo de res a la vida, no? Però sí de ser totalment independent.
L'eslògan del vostre celler és el fruit convertit en una veritable passió, tota una mostra d'intencions. No?
Perdona, me l'atribueixis a mi, aquest eslògan.
Sí, l'hem extret de la vostra pàgina web.
Ah, sí? Ah, sí, perdó. Però és que no
el fruit convertit en una veritable passió.
Avui sabia molt més que jo. Jo no sóc tan ocorrent.
Molt bé, vosaltres sou propietaris de diverses finques a Gratallops que ja eren de la teva família, de la teva mare concretament. On estan situades?
Bueno, pues, és curiós que un està al vessant del riu Siurana i l'altre al de Montsant. Estem així. Que diverses hectàrees, diríem, la finca més gran és Terme de Lloar, curiosament. Però tenim, ja hem adquirit també alguna altra finca, després la meva dona jo, la Rosó, ja fa uns anys, que també l'han plantat, no? Però no tenim massa explotació, som 10 hectàrees que tenim, únicament. Però el priorat, clar, ja com sabeu, les parcel·les són molt petitones i això fa que no tinguis una gran extensió. Sabeu que no vinguis amb un talonari molt farcit i puguis comprar finques, però propietaris de grans extensions no n'hi ha.
Parlem una mica del vostre celler, si et sembla. És un celler petit al mig del poble de Gratallops. Quina és la vostra producció?
Elaborem sobre 45 a 50 mil quilos de raïm, poquets.
I quins vins elaboreu?
Elaborem el blanc, molt poques ampolles, ara hem plantat. Dic hem plantat perquè tinc la fortuna de tindre un gendre que és pagès i bona persona. Això valorem.
El vam tenir aquí. També,
va enviar a vosaltres.
No, ell va venir un dia aquí al programa, sí, també.
Sé que no volia volar. Sí. És molt compromès, això, no?
Sí,
home, però el Blai és un xicot que té aquesta qualitat, no, que li agrada la terra. I això és imprescindible per qualsevol activitat, no? Que d'entrada t'agradi. Després ja veurem com t'ho desenvolupes. I ell, dic, per això he dit ara que anàvem amb vi blanc, que hem plantat una finca per fer més vi blanc, perquè tenim un sector nosaltres ja fa molts anys, no, que estem. L'altre dia, vaig una cosa en l'altra, perdoneu-me, no estic acostumat a parlar per la ràdio. No, però és que l'altre dia vaig tindre una emoció que me va gratificar en sorprendre. Un alemà que em va dir: Augusto, ¿sabes cuántos años yo venir aquí a Porvino? 42 años, de la mano de mi abuelo. No? I això és molt gratificant, és molt maco, no? Vull dir, això, el meu vi blanc, que nosaltres tenim aquest avantatge que farem poca producció, unes 3.000 ampolles, però sí que sabem ja que està col·locat, perquè no ens enganyem que el vi característic del Priorat és el negre.
Vosaltres n'elaboreu dos de negres.
Si fem un jove, perquè considerem que una finca, que un cep menor de 10 anys no dona la talla encara, i fem això, menor de 10 anys elaborem vins jove, un vi jove, el celler Cecilio, porta el nom del celler i el pare, i després fem l'espill, que l'espill és, fem un any de barrica, de mig torrat, i després 3 anys d'ampolla. Hem comprovat que cal tindre una mica paciència amb els vins i l'ampolla li va molt bé, la redoneix, li dona un cert equilibri.
Si et sembla, doncs, anem a parlar una mica més de l'Espill, que és el vi que tastarem d'aquí breus moments. Què ha de saber qui vulgui tastar el vi l'Espill?
Bueno, és un vi, si mirem a contrallum o sobre un paper blanc, ja veurem un reflexes clarament si és un vi, diria rubí, no? És un color rubí. Jo soc bastant torpe en definir, o sigui, en comentar vins. Jo, quan vam visitar els cellers, sempre faig el mateix acudit, no? Que si jo dic plata, ni la tinc de taronja, l'han fotut, no? És veritat o no? Cadascú té la seva percepció i no acostumo a comentar vins. Aquest diria que reflexa el que és un autèntic vi del Priorat, no? El que diuen els francesos, el famós terroir, no? Això sembla que ara ho descobrim ara, però al seu dia els frares ja ho van descobrir com a mint de la Provence, com sabeu, amb el rei que es va invitar que vinguessin al segle XII, el rei a fos primer el cast, fill de Ramon Berenguer IV. Aquests senyors, mamint de la Provença, es van instal·lar, van crear un feudalisme a Escaladell i van plantar vinya, perquè ells ja venien de la Provence, com sabeu, és una vinya és una zona molt vitivinícola. I ells van arribar, van plantar cesc per l'autoconsum del convent, que eren uns 50 frares, no eren més, en aquella època, quan van vindre. Que, per cert, l'altre dia m'he quedat sorprès amb un senyor de Montserrat, un frare, que em va dir que ell, un estudiós, historiador, ho he dit? Bueno, és igual. Que va dir de que en aquella època no en vivien més de 30 anys. O sigui que van vindre aquí aquests frares i a poc temps ja eren tots d'Aragó, Balears i Catalunya, bàsicament, i País Valencià. Però aquests senyors ja van descobrir, quan van elaborar el vi per autoconsum de la cofradia, del convent,
de la
cartoixa, doncs ja es van quedar sorpresos de la riquesa amb que tenia aquest vi, que són vins que era per ells un vi molt consistent, de gran estructura, van investigar i ja van veure que era degut a la llicorella. Aquesta llicorella és portadora de molta varietat de minerals. I a tot arreu hi ha un comentari on hi ha un article d'un periodista especialitzats o de catadors, o sumeries de que siguin, sempre surt a relluir, no diguem de gent que coneix el vi, sinó gent d'altres zones, sempre destaquen el mateix, no? La gran riquesa que porta de substàncies minerals, i això li dona aquest caràcter, aquesta personalitat.
Molt bé.
I és el que porta aquest vi. He dit que aquest vi és representatiu. Té un any representatiu del que és el Priorat, diríem, no? Perquè tampoc no té massa to de, com podreu comprovar, de roure. No ens agrada abusar del roure. Té uns matisos, uns tocs, però molt poc. Ja que estem roure francès, que també és més suau, no és tan contundent, tan agressiu, no? I veureu, doncs, que és un vi més bé carnós, que es deix consumir fàcilment, i és un vi, hasta podria dir, un tal golós, que és important, no?, que t'inviti a veure.
Quines varietats utilitzeu per aquest vi?
Aquí hi ha Grenache, Carignan i Cabernet Sauvignon. La Grenache és un vi molt bo, però clar, ens sentim obligats a barrejar, perquè com sabeu és punyetera i pots tindre el desagradable desgust si fas un monovarietal de que et surti, oxidat.
Sí.
Tercer, quart mes.
Sí, sí.
Josep Maria, estem d'acord?
Sí, 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 total.
Salut a tots.
Salut.
Salut. Estem tastant el vi i l'espill aquí amb l'August del celler Cecilio.
I els oients també.
Possiblement algú ens pugui acompanyar, no? I si
sort
no,
per a tots. No. Molt bé.
Tastem.
Havíem parlat una mica del color, aquest color rubí. Amb nas... August.
Amb nas podríem destacar potser una mica de tabac, xocolata, però jo insisteixo que és un vi que és el paladar invita a beure, no?
Allò de dir tornem-hi, no?
Tornem-hi, molt
bé. Fem un mos i tornem-hi.
També és long, o sigui, és llarg, però repeteixo, jo sóc bastant torpe, m'ho reconec en aquest aspecte, perquè no m'he atrevit mai a desglossar vins.
Bueno, però explicant tot l'entorn que has explicat, ja més o menys pots reconèixer-ho.
Ja es pot fer una idea, hem fet un pas ràpid per la història del priorat i tot.
Jo vaig assistir a una cata, sempre conto, perquè m'has quedat molt sorprès, d'un col·lega que comentava en vi, i va dir, referent a la fruita, diu, sí, té la poma Starkin.
Ui, això és la molt prèvia, eh?
Jo quan va sortir dic, ei, tio, t'has quedat...
T'has quedat tranquil quan has dit això. T'has quedat
tranquil.
No ho sé.
Podríem dir, jo mola, no? Què sembla que dir?
Doncs la veritat és que és un vi força bo, com deies, és molt, molt golós.
Sí, sí.
És bono d'aquell vi que estàs menjant, te neteja la boca, perquè sí. Sempre fem cap.
I no perds...
Què és el vi? És un complement ideal o una forma...
Diuen per mullar el menjar, no?
Bueno,
s'usa molt aquesta frase.
Sí,
diuen, amb què ho mullarem, això?
Potser sí, o en què ho maridarem. Avui està de moda el maridar, no? Doncs, bueno, sí. Què mos menjarem, això, i quin vi hi posarem?
Sí.
No allò, porta el vi, no, quin vi hi posarem?
Sí, home, perquè també pots mullar amb aigua, no?
Sí, tant, però n'hi ha que mullen amb aigua.
El vi és per disfrutar.
És per disfrutar.
Bàsicament, disfrutar.
August,
No, de que fa dos o tres dies que se'n va acabar el vi, mira que n'ha casualitat a casa i de mitja amb aigua, per no ser tossut, d'anar a buscar un altre, no tenen... Bueno, no, el menjar no és el mateix.
No, no, home, no. És un complement amb el menjar que va molt bé.
Doncs molt bé, August, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. El vostre celler de Mestre Gratallops, si algú el vol visitar, ho pot fer?
Sí, sempre en previ telefonada, no?, per a visita. Ara estem oberts, bueno, ja fa molt temps que ho fem, eh? Avui mateix, pues, sense ànim de presumir, pues, ho han fet les 25 persones, també, no?, i demà altres tantes. I a mi m'agrada, perquè la gent, jo dic que també promocionem la comarca, perquè uns amb els altres ens ajudem, corren veus i tot és publicitat. I fem això, obrim les portes. També me consta que Falset ho feu molt bé. Jo, si em pogués camuflar, el que passa em coneixen, però no m'agradaria vindre un dia.
Carall, estàs convidat, també
faltaria més. Ja ho sé, gràcies. No, però sembla que vinguis amb tant d'espia.
No, no,
totalment
no,
al contrari, no. Però tothom que ha tingut l'experiència, l'agradable experiència d'haver vingut al celler de Falset, tots me n'han parlat molt bé. I això és gratificant, no per vosaltres, i per mi també. Tothom que està interessat en el món del vi, és molt maco que allà en vagi, l'atenguin i estiguin per ells i tinguin l'atenció màxima. I Falset ho aconseguiu. Podem estar contents.
Bueno, una forma d'agraïment és el de dir aquest intercanvi que fem de tastes,
sí,
no?
Sí, senyor, sí, senyor.
Doncs molt bé, August, amb això acabem. Només per acabar, digue'ns un número de l'1 al 9 per saber qui és el guanyador de l'ampolla de vi de la setmana passada.
El 7, clarament.
Doncs el número 7 és el Joan Fuentes, que s'emporta, doncs, el Gran Clos, el vi que tastàvem la setmana passada. L'August també ens ha portat una ampolla de l'Espill, que sortejarem amb la pregunta que farem d'aquí una estona. Moltes gràcies, August, per haver-nos acompanyat per aquesta entrevista molt enriquidora en termes històrics i en termes vitivinícoles, i bé, molta sort pel futur.
Moltes gràcies i sempre estic a la vostra disposició. Ha estat un plaer estar amb vosaltres.
Molt bé, gràcies.
Seguim endavant i anem amb la Ruth Troiano i el seu espai Etim en Viu.
Etim en Viu.
Molt bona tarda, moltes novetats aquesta setmana a les xarxes socials. Vam començar penjant un vídeo de Juan Fernández Cuesta, crític de vins de l'ABC, un enamorat del castell de Falset, i l'hem tancat amb un premi obtingut al concurs mundial de Brussel·les. És l'únic vi de la DO Montsant, el castell de Falset, que ha obtingut una gran medalla d'or. Un altre producte de la cooperativa que ha tingut molt d'èxit a les xarxes aquesta setmana ha estat el vermut de Falset. Dijous, un grup de bloggers van visitar el priorat i van tenir ocasió de tastar-lo a l'hotel Hostal Esport. Van quedar molt sorpresos, gratament, i això s'ha repercutit positivament a la xarxa amb molts m'agraden, una fotografia que hem penjat. Un producte centenari que ens fa singulars i únics. L'Anna Capdevila ens va enviar imatges del concert de guitarra fet a la sala de botes de la cooperativa avui fa una setmana i les hem compartit també a Facebook, com la doga de la Isabel Meyer, que està subhastada a través de la xarxa, concretament a través de Twitter, i se l'emportarà a casa seva Francisco Javier Hernández, un amic de la casa, que va quedar captivat pel missatge de la 100 primavera 100 anys de la cooperativa i també per les papallones, que tenen una reproducció real del Montsant que hi ha il·lustrada sobre la fusta. També a Facebook, a Etim Online, hem compartit fotografies del Montsant Foto, vistes espectaculars d'aquesta serra que dona nom a la denominació d'origen, i també hem compartit un reportatge de la revista especialitzada en vins, Copatges, sobre les garnatxes, entre les quals s'enumeren i seleccionen tres blancs de la cooperativa Falset Marçà, l'Etim, la Brema Tardana i el Castell de Falset. Dos temes d'actualitat que hem compartit a la xarxa són, per una banda, la cursa del Club Excursionista Redis, que s'està disputant avui i amb la qual col·laborem, donat que també estan d'aniversari, ells 25 i nosaltres 100. I també el premi Accessit, obtingut a la nit de l'empresari de la Septa per les activitats enoturístiques de la cooperativa Falset Marçà, concretament les visites teatralitzades que realitza el Teatre del Nabuf, unes visites que han posat el nom de la comarca del Priorat arreu de Catalunya amb un producte molt singular per acostar al gran públic, al celler i al món dels vins. Demà, per cert, si sou per Reus, podeu participar en una activitat que han dissenyat la gent del Teatre del Nabuf i que porta per nom De la vinya a la copa, i que compartirem amb els amics d'Explora Tarragona, que organitzen propostes de lleure per famílies amb nens. Demà presenten llibre amb les seves rutes i nosaltres també hi serem. I a les xarxes ens fa molta il·lusió també destacar que hem comunicat als guanyadors d'un concurs promogut conjuntament amb el diari Reus en Digital amb motiu del seu quart aniversari. Dues persones s'han endut un lot de productes de la cooperativa i una invitació per les teatralitzades després d'haver respost correctament una pregunta plantejada, que certament tenia fàcil resposta. Vam preguntar de qui era obra el celler cooperatiu de Falset, ben fàcil, oi?, de l'arquitecte modernista César Martinell. Més de 75 persones han participat en el concurs i això ens ha fet molt contents. Segurament que repetirem. I a Twitter alguns usuaris ens han escrit per dir-nos que ja han rebut l'ampolla de l'Ètim 100. Són els guanyadors d'un altre concurs que van posar en marxa després de la Fira Alimentària de Barcelona, on es va presentar el vi del centenari, un vi que recull un segle d'història i tres processos d'elaboració diferents. I també ens han escrit amics com la Laura Morgades, que ha vist a l'Espai Terra de TV3 del 10 de maig com s'explica l'elaboració del vermut de Falset. Podeu consultar l'adreça a les xarxes socials i tornar-ho a veure si encara no ho heu fet. I no només a la televisió hem estat presents, sinó que tot just avui fa una setmana l'Ètim Grenache va estrenar-se també al Teatre Metropol de Tarragona, coincidint amb la posada en escena per primer cop de l'obra Reus-Tarragona, la lluita per les zones, dirigida per Oriol Grau. Ja veieu que els millors maridatges estan encara per arribar. Que tingueu una molt bona setmana.
Bon dia, aquesta setmana el vi ronda d'una forma una miqueta diferent, no? En dues fires que es fan a les nostres contrades. La una, la Fira d'Artesania i Bells Oficis, que farem el proper dissabte a Marçà. Allí faran cables botes centenàries, allí es podrà jugar amb el joc dels cartells, aquells que, bueno, et fas una foto d'un cartell determinat, el port és on t'estigui indicat, i allí trobaràs el gelat Ètim. El podràs tastar, en podràs gaudir i tornaràs cap a la fira. Recordeu, la setmana que ve us volem veure a tots a la Fira de Marçà. I una altra fira, en aquest cas, pel del 8 al 10 de juny, el Reus Viu el Vi, que aquesta vegada torna la participació de 50 cellers de 6 DOs. Serà la quarta edició. La intenció, consolidar, intentar i superar els grans registres que es va aconseguir l'any passat i consolidar-s'hi com un dels certàmens més importants del sector. Recordeu, a Reus també teniu una cita, del 8 al 10 de juny, Reus Viu el Vi.
Esperonem el programa.
Quin premi ha guanyat recentment el vi Castell de Falset 2006 a Brussel·les?
Ja heu sentit la pregunta d'aquesta setmana. Quin premi ha guanyat recentment el vi Castell de Falset 2006 a Brussel·les? Podeu enviar les vostres respostes per correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Recordeu que teniu temps fins al proper divendres a les 6 de la tarda per enviar les vostres respostes per correu electrònic a l'adreça que ara ens recordava la Mònica.
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Recordem que el 100 és amb números i bé, doncs esperem les vostres respostes. Si voleu optar doncs, a guanyar el vi que tastàvem avui amb l'August, el vi és l'Espill 2007 de Cellers Cecilió. Amb això arribem al final del programa d'avui. Anem una mica tard, anem una mica passats de temps perquè doncs bé, l'entrevista amb l'August ha estat, doncs la veritat és que força bé. I bé, la setmana que ve hi tornarem i tastarem i sabrem qui hi ha darrere del vi Horto 2010. Recordeu que el programa el podeu escoltar repetit demà, diumenge i dilluns a partir de les 9 del vespre i que bé, doncs ha fet possible aquest programa el Josep Maria Cots, la Iona Colom, la Ruth Troiano i també el nostre convidat, l'August Vicent. I bé, doncs a la part tècnica avui s'estrenava el Gerard Sánchez, que juntament amb el Jordi Borja doncs bé, han fet possible que pugueu escoltar aquest programa des de casa vostra o lloc on esteu. Ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies per haver-nos escoltat i recordeu, 100 anys fent vi.